Mapamundi, amb Quim Olivares.
Hola, bona nit. Les va utilitzar per primera vegada l'exèrcit soviètic contra els nazis el 1943. Els nord-americans, amb 260 milions de projectils llançats a Laos als anys 60 i 70, en tenen el rècord, i els israelians, fa dos anys al Líban, són uns dels últims a fer-les servir. Ens referim a les mortíferes bombes de dispersió que maten i deixen ferits principalment els civils. Avui pot ser un gran dia perquè prop de 100 estats han començat a signar a Oslo un tractat que les prohibeix. Anirem a la capital noruega per parlar amb una de les ONGs que han participat en el procés i esbrinarem quina importància té que els principals productors no hagin firmat el tractat. També parlarem de les pressions dels Estats Units contra el Pakistan perquè cooperi en la investigació dels atemptats de Bombai a l'Índia. I anirem a Cisjordània, on descobrirem les dificultats dels periodistes palestins per treballar sota les pressions dels grups Hamas i el Fatah. Aquí comença
Mapamundi, amb la col·laboració de Fundació CIDOB, Centre d'Investigació de Relacions Internacionals i Desenvolupament.
A Oslo, la capital de Noruega, més de 100 estats firmen entre avui i demà el Tractat Internacional per prohibir les bombes de dispersió. Aquest compromís està considerat un dels més importants de l'última dècada en el terreny humanitari. Tot i això, no ha aconseguit arrossegar els grans productors d'aquesta mena d'armes, els Estats Units, Rússia i la Xina, entre d'altres, que han rebutjat afegir-s'hi. Maria Albagilabert.
L'absència d'aquests països i d'altres com l'Índia, Israel, el Pakistan, Polònia i Finlàndia és l'aspecte negatiu d'un procés al qual Noruega va donar suport ara fa dos anys i que va quedar enllestit a la primavera amb el document que ara es firma. En aquella convenció del mes de maig, dels 125 països que hi van participar, tots menys 5 es van comprometre a adoptar el compromís, fins i tot l'Afganistan, que pel fet d'estar en guerra, en principi s'hi negava, va acabar acceptant-lo. L'acord prohibeix l'ús, la fabricació, la compra i l'emmagatzematge d'aquesta mena d'armes i també garanteix una assistència més bona a les víctimes que solen ser civils. Des del 1965, aquestes bombes han mort o ferit almenys 100.000 persones i una de cada tres era un nen.
L'assoliment d'avui amb la signatura d'aquest tractat demostra la força de la societat civil que ha pressionat els governs de tot el món durant 18 mesos de feina. La coalició internacional contra aquestes bombes, amb més de 300 organitzacions de 80 països, ha estat present a Oslo. La Fundació per la Pau, Justícia i Pau i Moviment per la Pau i Greenpeace han treballat aquesta qüestió a l'estat espanyol i són també a la capital noruega.
L'entrevista.
Anem, doncs, a Oslo per saludar la responsable de la campanya de desarmament de Greenpeace, Mabel González Bustelo. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Para empezar, ¿qué son las bombas de racimo?
Bueno, pues para imaginarnos una bomba de racimo, podríamos pensar en una bomba grande, una bomba contenedor, que contiene en su interior, dependiendo del modelo, entre decenas y cientos de submuniciones explosivas, o sea, de pequeñas bombas explosivas. Entonces, cuando lanzas la bomba grande, digamos, se abre en el aire, dispersa todas esas submuniciones que a su vez estallan. Están diseñadas para saturar áreas muy grandes de territorios y, bueno, por su propia naturaleza son armas indiscriminadas porque, evidentemente, en esos territorios no pueden distinguir entre víctimas civiles y militares, o sea, que matan por igual a todas ellas. Y más grave aún, que es otro de sus más graves efectos, es que muchas de esas submuniciones no explotan en el momento del bombardeo y entonces quedan sembradas por esos territorios actuando como minas antipersonales. O sea, durante años y décadas después de que una guerra haya terminado, siguen matando y siguen hiriendo a civiles.
El tratado prohíbe el uso, fabricación y comercialización de municiones de racimo por su daño a la población civil. ¿Crees que se va a cumplir este tratado?
Eso espero, espero que sí. Desde luego, este es un tratado, es histórico, creemos que es histórico porque se han conseguido varias cosas que no son habituales. Una, un texto muy ambicioso que prohíbe todos los tipos de bombas de racimo sin excepciones, que no admite retrasos para su entrada en vigor. Además, entrará en vigor en cuanto firme y ratifiquen los primeros 30 estados, que es muy poco, una cifra muy baja en realidad, esto se puede conseguir muy pronto. Extremadamente ambicioso en lo que se refiere a las disposiciones de asistencia a las víctimas y asistencia a los países afectados por las bombas de racimo. Y aparte de todo ese contenido, que no es habitual en un tratado internacional, que sea tan potente, digamos, ha obtenido de arranque, hoy en el día de hoy en Oslo, el apoyo de 100 gobiernos. Entonces, esto es un apoyo político importantísimo y creemos que sí puede tener un impacto real de cara al futuro, que va a mejorar la vida de mucha gente.
Hablabas de la entrada en vigor del tratado en cuando firmen 30 estados. ¿Tenéis una previsión más o menos de cuándo se va a producir este hecho?
No tenemos una previsión, aunque sí un plan de trabajo para después de esta conferencia para lograr que eso sea lo antes posible. Nosotros hoy nos hemos reunido con la delegación española que ha venido aquí, encabezada por el ministro Miguel Ángel Moratinos, y bueno, les hemos expresado este deseo y ellos han reiterado su compromiso de que España sea uno de esos 30 primeros países que son necesarios. Como digo, de aquí sale no solo este apoyo de 100 países, sino también un plan de trabajo de todas las organizaciones que trabajamos en esto para que las 30 ratificaciones sean realidad en un plazo lo más breve posible.
No es que quiera ser pesimista, pero claro, los grandes productores como los Estados Unidos, Rusia, la China, India, Pakistán, Israel no han venido aquí a Oslo. ¿Hay algún peligro que eso pueda, pues bien, convertir el tratado en papel mojado?
Vamos a ver, depende, no necesariamente. Nos hubiera gustado, es evidente y no lo voy a negar, que estuvieran aquí, pero también es cierto que es justamente a estos países a los que es mucho más difícil siempre arrastrar a firmar cualquier acuerdo internacional. No quieren verse limitados en su comportamiento y esto les lleva a ser reacios a firmar este tipo de acuerdos. Dicho esto, cuando una norma internacional alcanza, digamos, un poder moral suficiente, condiciona también el comportamiento de aquellos que no han firmado. Y pongo un ejemplo, que es el Tratado contra las Minas Antipersonales, que a día de hoy, por ejemplo, Estados Unidos no ha firmado todavía, pero sin embargo hace años ya que Estados Unidos ni vende ni fabrica minas antipersonales, ni ha usado minas antipersonales. Entonces, si un tratado, si una norma tiene la apoyo político suficiente, si se convierte en una condena moral a un tipo de arma, que es lo que creemos que va a pasar con este, pues puede condicionar incluso el comportamiento de esos estados que no firman. Aunque, vuelvo al principio, nos hubiera gustado mucho que estuvieran aquí.
Claro, claro. Suponemos que la satisfacción ya notable será cuando se hayan eliminado todos los arsenales, cuando se hayan limpiado las áreas contaminadas y cuando las víctimas hayan recibido la ayuda necesaria para rehacer sus vidas. ¿Crees que eso va a tardar mucho más?
Bueno, sí va a tardar. Vamos a ver, los países que vayan firmando el tratado, evidentemente, los plazos que este impone son muy estrictos para destruir arsenales, digamos, para proporcionar información a Naciones Unidas, empezar a proporcionar asistencia, etcétera. Pero en relaciones internacionales y en temas de desarme siempre tenemos que ser cautos porque los procesos son largos. Hay que ser pacientes, hay que trabajar en ello, hay que no perderlo de vista, hay que ir empujando a los países en esa dirección y a la vez hay que ser pacientes y ser conscientes de que lleva un tiempo. Y luego que las áreas contaminadas con restos de bombas de racimo, con restos explosivos, en muchos países son tan grandes que el esfuerzo financiero, técnico y humano que es necesario es inmenso. Entonces, seamos realistas, debe ser lo antes posible e indudablemente llevará un tiempo.
Muy bien, no disponemos de más tiempo. Mabel González Bustelo, responsable de la campaña de desarme de Greenpeace, muchas gracias por atender la llamada de Mapamundi en Cataluña Información. Hasta otra ocasión, buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches.
Continuem endavant i parlem precisament ara de tres estats que no han signat aquest tractat internacional per la prohibició de les bombes de dispersió. Els Estats Units exigeixen al Pakistan que cooperi en la investigació dels atemptats de Bombai, que van deixar més de 180 morts. L'Índia insisteix que els atacs van ser dirigits des del Pakistan i que disposa de proves telefòniques. Laura Castro.
L'Índia ha llançat avui una advertència clara. El ministre d'Afers Estrangers d'aquest país, Pranab Mukherjee, ha assegurat que les accions que emprendrà amb el Pakistan pels atemptats de Bombai dependran de la resposta de l'executiu d'Islamabad.
El govern indi farà el que consideri necessari per protegir la integritat del seu territori i la seguretat dels seus ciutadans.
La secretària d'Estat nord-americana, Condoleezza Rice, ha reclamat al Pakistan que actuï amb transparència i urgència.
Es tracta que porti on porti tot això, els culpables han de ser jutjats i el govern ha de deixar clar que està fent tot el possible per facilitar informació que previngui altres atacs.
Rice està de visita a Nova Delhi per intentar rebaixar la tensió diplomàtica entre els dos països aliats dels Estats Units però enfrontats pel conflicte del Caixmir. La màxima representant de la diplomàcia nord-americana també ha ofert ajuda per acabar la investigació. De fet, l'FBI ja està treballant amb la policia índia. D'altra banda, la policia de Bombai ha desactivat avui dues bombes a l'estació de trens de la ciutat, un dels objectius atacats pels terroristes. Les informacions són confuses perquè algunes fonts apunten que la policia tenia aquests explosius sota custòdia des de fa dies, però d'altres insinuen el contrari.
I encara a Bombai, una setmana després dels atemptats, unes 10.000 persones s'han manifestat al voltant de l'hotel Taj Mahal, epicentre dels atacs i també el lloc on la policia índia va matar els últims terroristes que s'hi havien atrinxerat.
Musulmans, hindús, sikhs, estrangers, estudiants, gent gran, actors, esportistes... Les imatges mostren els protestants amb espelmes i flors entre les mans. Alguns portaven banderes índies i samarretes on es podia llegir Estimo l'Índia o Bombai la meva ànima. I entre la multitud també moltes pancartes i diversitat d'eslògans que la gent ha cridat. Alguns eren un clar toc d'atenció al govern indi pels errors comesos en el sistema de seguretat i deien, per exemple, si no hi ha seguretat, no paguem impostos, o ciutadà enfadat, polític en perill. I d'altres eslògans més exaltats anaven contra el Pakistan, com ara quan atacarem el Pakistan o parlem el llenguatge que ells entenen, la guerra.
Mapamundi. Hola, bon dia. Què voldrà?
Doncs voldria mirar rentavaixelles.
Ha vingut al lloc ideal. Aquí tenim els més bons, els més grans, els més bonics i els més eficients.
Els més eficients?
Sí. Són rentavaixelles de baix consum, amb els quals pot estalviar fins a un 55% de l'energia que consumeix l'aparell. Cada electrodomèstic porta una etiqueta energètica que s'ha de comprovar quan es compra.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalviïs energia. Informa't al 902 50 88 50. Fecsa Endesa. Compromís amb la sostenibilitat. Compromís amb el servei.
Les notícies en un minut.
Hem arribat a 9:15 del vespre, la repassem amb Núria Casanova. Bona nit.
Bona nit, doncs estem pendents de les conseqüències de l'explosió de gas a Gavà. 18 dels 23 ferits que continuen hospitalitzats lluiten entre la vida i la mort. 7 són nens. L'edifici sinistrat s'haurà d'enderrocar. El president Montilla ha escurçat el seu viatge a Brussel·les per interessar-se pels ferits. D'altra banda, també ens fem ressò de l'atemptat d'ETA contra un dels empresaris constructors de l'alta velocitat a Euskadi. Ignacio Uria, de 70 anys, ha estat tirotejat a Azpeitia, a Guipúscoa. Zapatero diu que la unitat demòcrata acabarà amb el deliri totalitari terrorista. I finalment destaquem que el ministre Bermejo no concep que els jutges facin vaga perquè, segons diu a Catalunya Informació, s'està invertint per dotar de més recursos als jutjats. El ministre treu importància a la decisió del Suprem de no investigar els crims del franquisme. I acabem amb el temps, tot i que la nit serà freda, les temperatures pujaran una mica i per demà al matí hi haurà ressol i sol amb núvols alts. Les temperatures seran més altes i a la tarda s'anirà ennuvolant i arribaran també a caure algunes precipitacions al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
I ara el trànsit amb David Ubach. Bona nit, David.
Hola, bona nit. Doncs destaquem que s'han obert ja tots els carrils de l'autopista del Maresme perquè els vehicles que s'han accidentat fa aproximadament un quart d'hora al tram de Badalona doncs els han retirat el voral, però encara es manté, això sí, un tram amb retencions que comencen a l'extrem nord de la Gran Via per circular en direcció cap a Mataró i arriben a aquest punt de l'accident a Badalona. A banda, ens situem a Barcelona Ciutat i destaquem encara una ronda litoral que, si bé va millorant, encara hi trobem ara aturades intermitents des del passeig de la Zona Franca fins al tram de la Rambla de Guipúscoa, això per circular en sentit cap a la Trinitat. Així doncs, és tot de moment pel que fa al trànsit i tornem a les 9.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Mapamundi. El món en detall. L'actualitat internacional a Catalunya Informació.
Ara són 9:15 de nou. L'Afganistan i la llarga campanya militar contra els talibans han centrat la segona reunió ministerial de l'OTAN. Els assistents han parlat d'un pla d'acció per aquest país on l'Aliança Atlàntica hi té més de 51.000 soldats. Ha seguit aquesta trobada el nostre corresponsal a Brussel·les, Oriol Serra. Bona nit.
Hola, bona nit. La major part dels ministres d'Exteriors de l'Aliança Atlàntica han coincidit que la situació a l'Afganistan no té una solució únicament militar, però des de la direcció de l'organització s'insisteix que no es pot afluixar la presència de soldats a la zona. El secretari general de l'OTAN, l'holandès Jaap de Hoop Scheffer, ha dit que cal reforçar les tropes per guanyar-se la confiança del Parlament afganès.
Són les dues cares de la mateixa moneda. Necessitem la confiança i el suport del govern afganès, del president i del govern. I ells poden esperar de nosaltres que farem fent tot el possible per obtenir el suport per a l'enviament de tropes a l'Afganistan.
El proper 14 de desembre hi haurà una conferència internacional a París per analitzar les vies d'estabilització de l'Afganistan. Un altre dels temes destacats d'aquesta cimera de l'OTAN ha estat el futur de Geòrgia i Ucraïna, dos països amb voluntat d'entrar a l'aliança. En el cas d'Ucraïna, les coses estan completament estancades, mentre que en el cas de Geòrgia no ho estan tant, però encara caldrà molt de temps. Amb tot, la ministra d'Afers Estrangers de Geòrgia, Eka Shekelashvili, ha agraït el suport de l'OTAN després de la guerra amb la Federació Russa i ha parlat de moment històric pel que fa a les relacions entre Tbilisi i Brussel·les.
És un moment realment històric tenir una reunió com la que estem mantenint ara en el marc de la Comissió OTAN-Rússia. Tots recordem perfectament en quin context es va establir la comissió. No només va ser un suport polític molt significatiu per a la integritat territorial de Geòrgia.
D'altra banda, l'OTAN s'ha felicitat per l'entrada en acció de la missió EULEX de la Unió Europea a Kosovo. Els ministres d'estrangers de l'OTAN es mostren convençuts que l'organització militar va en la bona direcció quan és a punt d'arribar al seu 60è aniversari.
No deixem Brussel·les perquè l'eurodiputat Ignasi Guardans s'ha defensat de les acusacions llançades per un col·lega alemany per l'actuació del Convergent durant els atemptats de Bombai. Oriol, com vulguis.
L'eurodiputat català Ignasi Guardans encapçalava la delegació de la Comissió d'Exteriors del Parlament Europeu que la setmana passada es va veure sorpresa pels atacs terroristes a la ciutat índia de Bombai. Guardans va atendre nombrosos mitjans de comunicació de tot el món, entre d'altres la tot poderosa CNN. El protagonisme mediàtic de l'eurodiputat no ha agradat als seus rivals polítics. Un d'aquests, l'alemany Daniel Caspari, ha acusat Guardans d'haver intentat treure rèdit electoral a la situació. Caspari ho feia al programa Beckmann, un talk show del primer canal de la televisió pública alemanya, la RD. Escoltem primer la pregunta del presentador sobre el comportament d'Ignasi Guardans i després la resposta del polític alemany.
I al restaurant, el cap de la delegació, l'espanyol, què feia?
Crec que estava pendent d'atendre la premsa espanyola per assegurar-se la reelecció, sincerament.
Avui, des del seu despatx, al Parlament Europeu, Guardans ha dit a Catalunya Informació que el contingut de les acusacions és fals, tot al·legant que va atendre la premsa de tot el món i no només la de la seva circumscripció electoral.
L'acusació de que jo estava més pendent dels mitjans que de fer la meva feina em sembla una acusació insultant, però a la que no li faré més cas. En totes coses, la sort és que els primers testimonis d'això són els mitjans de comunicació, no sóc jo, són els mitjans de mig món els que testifiquen que van ser ells els que van trucar, que no era jo que els buscava, que el que vaig intentar ser amable amb els mitjans de comunicació, no d'Espanya, sinó d'Estats Units, on no em presento, de Colòmbia, on no em presento.
El polític convergent ha presentat formalment, tot just aquesta mateixa setmana, la seva predisposició a repetir com a candidat a les eleccions europees. El seu partit decidirà, abans d'acabar l'any, el nom del candidat.
Gràcies, Oriol. Els efectes de l'ocupació israeliana a Cisjordània i Gaza i el pols intern que mantenen el Fatah i Hamas als territoris palestins han convertit la feina dels periodistes palestins en una aventura impossible. Prova d'això és la crisi que viu una de les principals agències palestines de notícies que ha iniciat una campanya de mobilitzacions per protestar contra tots aquests impediments sobre el terreny. La nostra corresponsal a Jerusalem, Jenny Lozano, ha parlat amb els col·legues d'aquesta agència i ens ha enviat aquesta informació.
L'agència de notícies Ramatan té oficines a tres ciutats de Cisjordània i també a Gaza i dona feina a 200 treballadors, entre periodistes, càmeres i també intèrprets. Ara fa tres dies van decidir iniciar una vaga intermitent per denunciar les pressions i les dificultats que es troben sobre el terreny, algunes de les quals no tenen res a veure amb l'ocupació israeliana. Des de l'esclat de violència entre Al-Fatah i Hamas, la situació s'ha tornat insostenible. Els periodistes de Gaza denuncien extorsions i amenaces per part dels islamistes a la franja i obstacles burocràtics de tot tipus des de l'autoritat palestina que governa a Cisjordània. Issam Ikarmawi és el cap de l'agència Ramatan a Cisjordània.
El que tenim ara és una manca de lleis. Ningú no sap què se suposa que marca la llei. I això explica per què hi ha tanta burocràcia per tot arreu. I cal arreglar-ho, perquè si no, al final no podrem treballar.
El caos administratiu i les pressions als territoris ocupats s'hi sumen les restriccions que pateixen per part d'Israel pel sol fet de ser palestins, i en determinades situacions pesa més ser palestí que informador.
Ahir a la nit, per exemple, vaig enviar un equip a Hebron per filmar els enfrontaments amb els colons. Els membres de l'equip van ser intimidats, van ser provocats, i els colons els van començar a llançar pedres. I va venir l'exèrcit i els va demanar que marxessin. Han d'afrontar aquesta mena de provocacions cada dia.
L'autoritat palestina els ha promès una nova llei que els faciliti la feina, però aquesta és només una petita part del problema. Diuen que seguiran mobilitzant-se perquè no estan disposats a sacrificar la seva independència.
Gràcies, Jenny, des de Jerusalem. Les presidentes de Xile i l'Argentina, Michelle Bachelet i Cristina Fernández, es reuniran demà a la ciutat xilena de Punta Arenas per commemorar el 30 aniversari de la mediació del papa Joan Pau II, que va evitar la guerra entre els dos països veïns. Xile i l'Argentina, governats llavors per dictadures, estaven enfrontats per la sobirania d'un estret braç de mar austral, el canal Beagle. Amèrica Llatina, Joan Biosca.
A finals de 1978, ara fa tot just 30 anys, la dictadura militar argentina necessitava un altre argument de fals patriotisme per mantenir-se en el poder. El Mundial de Futbol de 1978, guanyat per la selecció argentina i disputat a casa, feia uns mesos que havia acabat i de nou augmentava la pressió sobre la junta militar per la gran quantitat de morts i desapareguts. Felipe Piña és historiador.
La causa nacional ja havia sido el Mundial, otra causa nacional era este conflicto con Chile, que del otro lado era exactamente igual alimentado y exactamente igual utilizado.
És per això que els militars argentins decideixen apretar l'accelerador i tirar pel dret en un conflicte d'antiga data sobre la sobirania o bé de Xile o de l'Argentina, de les illes Lennox, Picton i Nueva, així com també les del seu voltant, les illes del canal de Beagle, al Consul d'Amèrica. Buenos Aires no havia acceptat la resolució britànica que donava la raó a Santiago pel que fa a la sobirania dels illots. Carlos Pastor, ministre d'Exteriors argentí, es mostrava fa 30 anys d'aquesta manera acabada la via de negociació. La guerra era imminent.
No puedo adelantarles absolutamente nada. Apenas tenga realmente una novedad, yo los voy a convocar sin esperar que ustedes me busquen.
Buenos Aires va posar en marxa, doncs, l'operació Sobirania, mentre que els xilens no es van quedar enrere i també van mobilitzar les seves tropes davant un possible atac. El general Augusto Pinochet era llavors el cap d'estat xilè.
Tampoco seremos agresores, pero sí sabremos defender. Y lo haremos con nuestra propia vida, porque nuestra patria no se va a mancillar ahora ni nunca.
El president de l'Argentina de llavors, el tinent general Jorge Rafael Videla, va perdre el control sobre els seus regiments mobilitzats cap a la zona de conflicte, engrescats amb la idea d'una guerra. Va ser conscient de la superioritat militar xilena i dels perills també de quedar com els dolents de la pel·lícula davant la comunitat internacional si atacaven primers. Per això va intentar frenar in extremis el conflicte i d'aquí que mantingués en secret contacte directe per carta amb el seu homòleg xilè, el general Augusto Pinochet. És aquí també quan l'Argentina proposa trobar un facilitador per la pau, el papa Joan Pau II. María Seoane es periodista e historiadora.
Videla tenía más allá un solo jefe político, que era el papa, y él entonces, Videla, se transforma en el verdadero representante del Vaticano en la Junta Militar.
I el papa va enviar com a mediador, com a facilitador per a la pau, al cardenal Antonio Samoré.
A mí me han dicho ambas partes lo que quieren y me dejan hablar ahora y me dan la posibilidad de intermediador, es decir, mediar entre las dos partes. Por eso he hablado de una lucecita en este sentido.
La vigília de Nadal de 1978 es va assolir un acord que anys més tard, el 1984, seria signat entre tots dos països, un cop l'Argentina, això sí, va recuperar la democràcia i es va sotmetre al pacte referèndum popular. Aquest conflicte ha estat dut a la pantalla no fa massa, a la pel·lícula Mi Mejor Enemigo, on queda retratat l'absurd d'aquesta quasi guerra entre pobles germans.
Una punada de la Gran Bretanya. L'economia ha centrat el discurs de la reina Elisabet II en l'obertura del Parlament Britànic. Ha seguit el discurs des de Londres, Núria Coromines.
Són 200 anys de pompa i cerimònia que caracteritzen un dels esdeveniments més grans de l'any parlamentari britànic. La reina, acompanyada del seu marit, el duc d'Edimburg, han arribat al Parlament de Westminster enfilats a una carrossa daurada i arrossegada per dos cavalls blancs. Enguany no hi ha hagut sorpreses, tal i com molts esperaven. El discurs de la reina Isabel II s'ha centrat en com el govern laborista afrontarà la recessió econòmica. De fet, la monarca ha encetat el discurs dient que la prioritat del seu govern és assegurar l'estabilitat de l'economia britànica i ajudar les famílies amb dificultats.
La fortalesa del sector financer és vital pel futur de l'economia. Per tant, se seguiran establint mesures per assegurar una protecció més justa i més segura pels dipositaris de bancs i millorar la resistència del sector financer.
Segons aquesta legislació, els bancs podran rebre fortes multes si rebutgen concedir préstecs a petites i mitjanes empreses o a individus. Entre els 12 projectes de llei del govern presentats per la reina es troben noves mesures per fer front a la delinqüència i al crim, a l'abús de l'alcohol, sobretot en menors d'edat, i a la creació de feines amb horaris més flexibles. L'oposició conservadora, però, ha criticat aquests plans. Segons el líder Tory, David Cameron, el programa de mesures del govern laborista són càlculs polítics a curt termini i no el canvi que es necessita a llarg termini.
Gràcies, Núria. Tailàndia respira després de 8 dies d'incertesa. Els aeroports de Bangkok han tornat a la normalitat un cop els manifestants que ocupaven les instal·lacions les han abandonat pacíficament.
Ho han fet l'endemà que el Tribunal Constitucional inhabilités el primer ministre i 14 membres del govern per frau electoral. Dilluns, el Parlament ha d'escollir un nou primer ministre, una votació en què els membres de la coalició governamental que no han estat inhabilitats pretenen recuperar el poder.
La contraportada.
Els controls de l'exèrcit israelià són un malson pels palestins que es volen desplaçar per Cisjordània. Hores d'espera, els anomenats checkpoints, segons l'humor del militar de torn, fan inacabables els desplaçaments entre dos punts propers en el mapa. Això, a banda d'acabar la paciència dels palestins, dificulta el pas de les poques mercaderies que es mouen per l'àrea. Com a exemple, aquesta informació. L'exèrcit israelià ha bloquejat 4.000 ampolles de vi de missa que anaven destinades a Birmingham. El vi ve dels voltants de Betlem, d'unes vinyes de l'ordre catòlic dels salesians. Els productors han posat el crit al cel i fins i tot el govern britànic ha demanat a les autoritats israelianes que acabin l'embargament, que ja dura 5 setmanes. Però els militars insisteixen que les ampolles de vi de missa són un risc per la seguretat del país i no han donat el permís perquè arribin al port de Haifa, des d'on navegarien cap a Anglaterra. Un bisbe catòlic britànic lamenta els fets i recorda que la qüestió més seriosa no és el vi, sinó la impossibilitat que els productes palestins accedeixin al mercat internacional. Gràcies per seguir-nos i bona nit.
Mapamundi és un espai de la secció internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Producció, Marta Jerez i Mercè Muñoz. Control de so, Júlia Aparicio. Direcció i presentació, Quim Olivares.